Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 12 de febrer de 2026. Des d'aquesta matinada ens trobem immersos en un dels episodis de vent més destacats dels últims 20 anys. Les ratxes de vent a primera hora del matí ja han arribat als 103 km per hora a Font-rubí. Això podria ser un clàssic, però a Vilafranca del Penedès ja han registrat més de 90 km per hora. Sobretot, extremeu la prudència i eviteu desplaçaments no imprescindibles. Nosaltres sí que ens hem desplaçat, tot l'equip està a lloc i farem Penedès en xarxa, us acompanyarem. Passarem aquest matí ventós plegats i farem ràdio, com cada dia. I aquest dijous sonarà així. D'aquí uns instants li hem demanat al nostre home del temps, el Marc Paredes, que ens expliqui, que ens parli d'aquest episodi, sobretot quan amainarà, com està anant fins ara a les nostres comarques. Entra d'aquí uns minuts i a continuació és dijous. No pot faltar l'agenda cultural amb totes les propostes previstes per aquests dies. A 9:45, flaix informatiu, ens posem al dia, recollim els incidents o desperfectes que hagi pogut causar aquesta ventada i seguim amb l'economia i empresa, on avui el nostre convidat és Pedro López Bello, de l'empresa Àrea Jurídica Global. Com cada mes el Dia Mundial de la Ràdio i fem programació especial, avui també hi ha alguns canvis i a les 10 arribarà la gent del detall per parlar del capítol del Foraster dedicat a Castellví de la Marca i del Carnaval del Vendrell. La regidora Mariona Figueres ens explicarà en directe si hi ha algun canvi. A 11:15 ens actualitzem el flash i seguim amb l'enclau d'igualtat, avui parlant de la LGTBI-fòbia a l'esport, amb la Maria Figueres i la Gemma Planes. La tercera hora començarà amb l'alimentació conscient. Avui amb Esther Milà, dietista nutricionista de l'ICS, parlem d'alimentació vegetariana. A 11:45 ens tornem a actualitzar amb el darrer flash d'aquest matí i acabarem amb l'Empel, tot parlant amb tres dones que han nascut, crescut i viscut a les Caves. Avui un sumari express perquè qui volem que parli i ens expliqui coses és el nostre home del temps, tot seguit.
El temps.
Marc Paredes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Per haver-te desplaçat fins a la ràdio. Estem vivint un episodi de vent històric.
Històric amb matisos, perquè aquesta situació de vent és molt habitual, per exemple, en punts com les Terres de l'Ebre o cap a l'Empordà, però aquesta situació de vent tan intens en zones tan habitades, clar, no hi estem acostumats, i llavors això és el que fa excepcional aquest episodi.
Tenim ratxes de vent que maregen una mica.
Això sí, tenim ratxes molt fortes. De fet, l'episodi més intens ha començat pels vols de 6:45 de la matinada i atenció perquè fins les 12 del migdia s'espera que aquests cops de vent puguin ser molt forts. Anem a fer un repàs ara de les últimes dades. Per exemple, 103 km per hora ha bufat el vent a Font-rubí. Aquesta és la dada més alta de tota la vegueria Penedès. 94 a Vilafranca, 71 al Vendrell, 92 a Vilanova, 81 a Òdena. Per tant, cops de vent molt forts que fins al migdia, insisteixo, mantenim aquests avisos molt alts per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Sí que feia temps que no veiem un avís tan elevat, pel que fa en extensió i també en perillositat, del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquest cas per vent, i ens hauríem de remuntar fins i tot a la ventada històrica del 24 de gener del 2009 o la del 2014 per trobar una situació més o menys similar. Però també cal sumar-hi una altra cosa, i és que ha plogut molt aquests últims dies, el terra està molt humit, i aquest vent doncs, pot fer trencar amb molta facilitat arbres, que hi hagi despreniments de façanes, de balcons, i això és el que està passant. Per tant, molta prudència, perquè la ventada està coincidint en les hores de màxima volatilitat i s'espera que a partir del migdia aquest avís sigui ja alt, no pas molt alt, sinó alt, és a dir, taronja, i a partir de la tarda doncs, ja sigui més moderat i fins i tot sense perill. Per tant, alerta, precaució fins a la tarda, fins al vespre, perquè els cops podrien ser forts o molt forts.
Aquest molt alt el tenim activat a l'Alt Penedès, al Baix Penedès està a mal, no? Una mica menys.
Sí, sí, tota la vegueria. Tota la vegueria està...
Tots estem a molt alt.
Tots estem en avís molt alt. 21 comarques estan en avís molt alt i a partir de les 12 del migdia es rebaixa aquest llindar de perill, avís alt. Això vol dir que encara cal extremar molt la precaució perquè això vol dir que els cops poden superar encara els 90 km per hora. En avís molt alt, els 110, això són vents huracanats, pràcticament, i a partir de la tarda sembla que tot això anirà minvant, però no descartem puntualment que es puguin superar aquests 60 o 70 km per hora.
Teòricament, a les 8 del vespre es desactiva aquest Vencat.
Correcte. A les 8 del vespre, si no hi ha cap canvi, es desactivarà el Pla Vencat i també molt pendents de les rues de Carnaval, avui dijous gras, a veure si es poden celebrar o no, però sembla que a partir de la tarda tot això anirà clarament cap a la baixa.
Moltes gràcies, Marc, i bon dijous.
Bon dijous.
Tres minuts mal comptats i arribarem a un quart de deu. És dijous, toca Agenda Cultural, que comencem a Canal 20 amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui dijous, el Bibliobús pararà a la Gornal, concretament al carrer Montserrat de Sant Marçal, de 12:45 a 1. Seguim a la Gornal. Al Centre Cívic Roca Llisa s'ha organitzat un taller gratuït per pintar i decorar màscares de carnaval. Els monjos es prepara per rebre el rei Carnestoltes. A les 5, davant de l'Ajuntament, es faran tallers infantils i animació de carnaval. I a les 6, arribada del rei Carnestoltes i gran confetinada. Es convida els assistents a anar disfressats. A l'Espai Jove de Moja s'obren les inscripcions pel torneig de futbolí del proper 26 de febrer. De 4 a 8, l'Espai Jove al Centre Cívic de la Xarxa de Moja obrirà les seves portes per a que les parelles s'inscriguin al torneig. Divendres, a les 11, la Societat Recreativa Sant Marçalenca de Sant Marçal acull un segon taller de manualitats per fer-se una màscara de carnaval. Les inscripcions estaran obertes fins avui. I a 3:45, l'Escola El Roure de Pontons donarà inici a la Rua de Carnaval Infantil. Dissabte, a les Cabanyes, es farà una visita teatralitzada per a petits i grans que permetrà descobrir totes les curiositats i episodis que amaga el conjunt històric de Sant Valentí d'una forma divertida i interactiva. Serà de 12:00 a 1:00 al conjunt històric de Sant Valentí. La sala Alguer de Santa Margarida i els monjos acollirà un sopar ball de Sant Valentí a 8:45 de la nit organitzat per la Casa d'Andalusia de l'Alt Penedès. La música, amb la dècada dels 80, anirà a càrrec del grup Los Inolvidables. Seguim als monjos. A 10:45 de la nit, la Societat La Margaridoia serà l'escenari del ball de carnaval a càrrec del grup Munster. Entrada gratuïta a totes les disfresses de cos sencer. A més, es farà un concurs amb premis a les 3 millors disfresses, tant individuals com de parelles i de grups de 4 o més persones amb el mateix motiu. Diumenge, a partir de les 9, s'ha programat una activitat combinada entre el CIUDEP i el CIARGA. L'experiència s'inicia a Subirats, on es farà la visita guiada al CIUDEP. En acabat, els participants es traslladaran al municipi de Santa Margarida i els monjos per conèixer el refugi del Serral i el CIARGA. I a 10:45 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort. Les inscripcions es poden fer al telèfon 669-287-539. Al migdia, els carrers dels monjos s'ompliran amb la gran rua de comparses i carrosses de carnaval. La concentració de carrosses serà a 11:45. La rua s'iniciarà pel carrer de Maria Aurelia Campany en direcció a l'avinguda de Cal Rubió, carrer d'Eugeni d'Ors, carrer de Núria i avinguda de Catalunya, fins a arribar al punt d'informació del mercat. En cas de pluja, la rua es durà a terme el diumenge 22 de febrer a les 11 del matí. I qui vulgui podrà donar sang al Centre Cívic de la Granada de 10:45 a 2:45. A les Cabanyes s'inicia la Festa Major Petita de Sant Valentí amb un esmorzar popular a 10:45 a la pista del Centre Cultural i Lúdic La Valentina. De 10 a 1, a plaça Cal Bateu, arriba una nova edició de la Cursa Popular de Sant Valentí, una prova curta i accessible per gaudir de l'esport amb un recorregut de 3 km per circuit urbà. I a les 12 es celebrarà una missa solemne en honor a Sant Valentí, patró de les Cabanyes. Serà l'església parroquial i comptarà la participació de la Coral Albada. Tot seguit, tindrà lloc l'ofrena, la fotogrupa a la imatge i els cants dels goigs de Sant Valentí. I després de la missa solemne, comença la cercavila, amb sortida a l'església parroquial i arribada al conjunt arquitectònic. La cercavila actuarà a l'agrupació de balls populars de les Cabanyes, dracs, diables, panderetes, patufets i gegants. I a l'arribada, vermut popular per a tothom. A les 6, a la Societat de Margarida hi ha carnaval infantil i xocolatada. A més, hi haurà l'espectacle d'animació Rebombori a càrrec de Biribidom.
Seguim amb més propostes que al llarg del matí pot ser que caiguin algunes o que pateixin canvis. Ara amb Miquel Cuenca, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, doncs comencem explicant-vos que demà divendres a les 7 de la tarda el Casal Popular Alcarràs acollirà la projecció gratuïta del documental La Lletana 43, El cau de la bèstia, organitzada pel mateix Casal Sadurninenc i Òmnium Cultural de l'Alt Penedès. Aquest film recupera la memòria històrica de la comissaria de la Via La Lletana de Barcelona, coneguda per les tortures i vexacions que s'hi van practicar durant dècades a persones detingudes per raons ideològiques, religioses o de gènere. A través de testimonis de supervivents i experts, el documental documenta la brutalitat d'aquests interrogatoris i reivindica la necessitat de conèixer aquest passat per evitar la seva repetició. L'acte comptarà amb la presència del director Jaume Domènech i de Carme Travesset, víctima de tortures, que comparteix el seu testimoni, o millor dit, el compartirà demà divendres. Anem ara cap a Gelida, perquè també demà divendres el Casal de la Gent Gran acollirà la celebració del Carnestoltes de la Gent Gran, una tarda festiva amb berenar i ball. I dissabte, ara sí, el municipi gelidenc viurà la festa del Carnestoltes amb activitats durant tot el dia. A les 4 de la tarda, el pont de Sant Miquel acollirà la rua infantil amb el rei i la reina Carnestoltes, que acabarà a la plaça de la Vila, on es farà un espectacle familiar i també hi haurà concurs de disfresses i coca amb xocolata. A partir de la nit, a les 11, hi haurà rua nocturna des de la plaça de l'Església i a partir de les 12 de la mitjanit, festa al Saló d'Espanyol espectacles de la Unió Casal Gelidenc amb DJ i concurs de disfresses. L'entrada anticipada és obligatòria, 2 euros sense consumició, entre 5 i 6 euros amb consumició. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats i les entrades es poden adquirir al Centre d'Iniciatives Culturals avui dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre. En el marc també del Carnaval, el municipi de Torrelavit celebrarà avui dijous a 2:15 de 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran el tradicional berenar de Dijous Gras. El menú inclou pa amb tomàquet, truita, assortit de botifarres, fuet, olives, coca de llardons, vi, cava, aigua i cafè. Ara bé, el municipi celebrarà el Carnaval el dissabte de la setmana que ve, dia 21 de febrer. Hi haurà rua pels carrers i espectacle musical al pavelló amb premis a les millors disfresses i també berenar pels infants. En acabar, hi haurà sopar popular al pavelló. Les inscripcions per aquest sopar s'han de fer al Casal de Cultura fins al 19 de febrer. Per la seva banda, Sant Pere de Riu de Bitlles també organitzarà avui dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre al Casal Municipal de la Gent Gran el berenar de Dijous Gras i Carnaval. I divendres de 2:15 de 8 de la tarda a 2:15 també, en aquest cas de 12 de la nit, es celebrarà la rua de Carnestoltes amb sopar popular obert a tothom. La rua sortirà del carrer Serra de Gramà i arribarà a la plaça de les Eres. Al Pla del Penedès, també per Carnaval, el municipi celebrarà dissabte i diumenge una nova edició de la Festa de les Torrades amb activitats festives i gastronòmiques per tots els públics. Dissabte a les 5 de la tarda hi haurà la Rua de Carnestoltes i en acabar espectacle familiar, concurs de disfresses, coca i xocolata i també tardeo a la plaça de l'Ajuntament de 7 de la tarda a 10 de la nit amb DJ Pol Alcoberro. Diumenge la festa continuarà des de 2:15 de 10 del matí amb l'encesa del foc per iniciar a l'Avinguda de la Carrerada a les 10 del matí la Festa de les Torrades. La jornada anirà acompanyada de música, una exposició de motos clàssiques, batucada i intercanvi de plaques de cava. El pa i les arengades es repartiran fins la 1 del migdia amb necessitat, això sí, d'un tiquet amb un preu de 3 euros. I pel que fa al municipi de Subirats, demà divendres i dissabte, Urdal i Sant Pau d'Urdal acolliran diversos actes d'homenatge a l'economista i activista política Muriel Casals, coincidint amb el 10è aniversari de la seva mort. L'Ajuntament de Subirats ha organitzat les activitats amb l'objectiu de recordar la seva figura i el seu llegat en la defensa de la cultura i la identitat catalanes. El programa inclou una xerrada el divendres a l'Ateneu Urdalenc, conduïda per la comunicadora Rosa Vendrell, i un acte de memòria el dissabte a l'Espai Memorial Muriel Casals de Sant Pau d'Urdal. A les jornades hi participaran la membre de la Junta Directiva Nacional d'Òmnium Cultural, Rosa Oliver, i la germana de Muriel Casals, Isabel Casals, amb acompanyament musical i la renovació de la placa de l'escultura Pàmpol. Els actes compten amb la col·laboració d'Òmnium Cultural de l'Alt Penedès.
Sa Majestat el Rei Carnestoltes, 23è i primer de Vilafranca, protagonitza l'agenda de la capital alpenedesenca aquests dies. El tret de sortida tindrà lloc justament aquesta tarda, 6:45, amb l'arribada de Sa Majestat i la cort al Parc de Sant Julià, acompanyats per la xaranga Van Sonats. Plegats aniran cap a prendre l'Ajuntament i fer el pregó, i just abans es farà la cerimònia de presentació dels nous vestits del rei i la concubina elaborats per la Blanca Ferrer. En acabar, flash mob amb tothom que s'animi a ballar i botifarra d'ou. A les 10 de la nit, Cal Bolet acollirà la gala de projecció i entrega de premis del Carnaval. Divendres, la gresca continua amb l'escorreguda de bars i el ball de gala en honor a Sa Majestat, que es farà al pati de l'Institut Milà i Fontanals. Els tiquets es posaran a la venda a partir de les 8 al pati de l'Escorxador. L'escorreguda començarà a les 9 i al voltant de 11:45 arrencarà el ball de gala amb punxadiscos Zorres. Dissabte a les 12, el rei i la seva cort faran les tradicionals matinades al mercat. A 11:45 a la plaça Penedès, paral·lelament, el col·lectiu Cuirassa organitza un vermut amb un concurs d'elaboració de capgrossos. A les 5 de la tarda, a la plaça de la Vila, inici del Carnaval infantil, amb la sorollosa despertada del rei Carnestoltes. Per als joves, cursa d'andròmines. I en acabar, berenar per a tothom, infants i joves. I encara una altra activitat de Carnaval, a càrrec del Casal, la societat La Principal, és el seu Carnaval infantil, que tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Casal i que inclou l'animació del grup La Coloraina es van, la desfilada de disfresses oberta a petits i grans i el tradicional sorteig de regals. A banda del Carnaval, també hi ha altres activitats. Per exemple, Joan Anton Català, el conegut astrofísic i divulgador científic, presenta a Vilafranca el seu llibre L'eclipsi del segle a les 7 d'aquesta tarda a la sala d'actes de l'Escorxador i comptarà també amb la intervenció del president de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf. A 8:45 d'aquest vespre, la projecció de la pel·lícula On eres quan hi eres, a la Zazí, comptarà amb la directora i guionista, Jana Montlló, que, convidada per Cineclub Vilafranca, parlarà de la seva nova pel·lícula, un documental biogràfic sobre el seu pare, el cantant i actor Ovidi Montlló. Divendres a les 10 del matí, al Mercat de Sant Salvador, taller de cuina Reinicia't, amb consells nutricionals per després de les festes i per entendre què vol dir realment detox, a càrrec d'una col·laboradora del programa, l'Anna Ferrés, dietista nutricionista de l'ICS al Penedès Garraf. Divendres a 9:45 del vespre i dissabte a les 12 del migdia, a l'espai artístic El Rebós, Improvistus, espectacle d'improvisació teatral amb Taià Trobarato. Dissabte a les 12 del migdia, a Vinzeum, torna el cicle Us convidem a tornar, amb Òscar Guayabero, que compartirà la seva visió del museu des del punt de vista del disseny. Diumenge a les 6 de la tarda, a l'espai artístic El Rebós, tindrà lloc una nova sessió del cicle Univers Violeta, les dones som com som, un recital poètic dramatitzat que combina teatre, poesia, música i dansa. També a les 6, al Fòrum Verger Balaguer, es projecta la pel·lícula Romeria, dins el cicle Gaudí. I a 6:45 de la tarda, al Teatre Casal, ball de disfresses amb Jamaica Band. Acabem aquesta agenda cultural i lúdica al Baix Penedès. Ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que dissabte, al bar El Papagallo Grill, hi haurà Sant Valentí en pijama, Carnestoltes de l'amor, parelles, amics solters, pijama, s'ha de portar. Amb toc carnavalesc hi haurà música, ball i diversió, jocs i concurs. El pijama més original serà a partir de les 9 de la nit. El diumenge, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, Cal Sotada. I també diumenge hi haurà a la Societat del Papiolet el Carnestoltes. A les 2, dinar de Carnestoltes, tot seguit actuació de DJ Manel, i a les 6 de la tarda, activitats infantils, música i xocolatada. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, perquè aquest diumenge al centre hi haurà Carnaval familiar amb l'Urretic. A Banyeres del Penedès, avui a 6:45 de la tarda a la Societat, es presenta Banyeres, anys 70, a la segona part, amb projecció de pel·lícules filmades a Banyeres durant els anys 70. Són imatges cedides per la família Ràfols Brassó, la família Ribosa i la família Ràfols Vilanova. A continuació, a 7:45, tornaran a passar la primera part. i el diumenge es farà la cinquena hivernal de resistència BTT a Banyeres del Penedès. Marxem ara cap a l'Arboç, ja que demà a 3:15 del matí hi haurà rua infantil amb l'alumnat de l'Escola Bressol Municipal Minyons de l'Arboç acompanyats del rei Carnestoltes. Pel que fa diumenge, a les 12, rua de Carnaval. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que avui a 6:15 de la tarda hi haurà festa i ball de Carnaval al Centre Cívic Sant Jordi. El diumenge, a 6:15 de la tarda, al local cultural, hi haurà Carnaval infantil. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès. Avui, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca hi haurà taller de manualitats de Carnaval. I el cap de setmana es celebra el Carnaval a la Societat. El dissabte, a 9:15 de la nit, sopar de Carnaval, acompanyat amb ball i música en directe amb el grup Versió Original. Pel que fa diumenge, a 9:15, campionat d'escacs de la Lliga Catalana. I a les 12, rua de Carnaval pels carrers del poble, sortint davant de la Societat. Marxem ara cap a Bonastre, ja que el dissabte a 11:45 a la sala Arnau Estella hi haurà el taller de manualitats de Carnaval per a infants. Marxem ara cap al Vendrell, ja que avui comença un Carnaval de capital. Començaran avui el dijous gras amb Carnaval infantil, xocolatada, concert, discurs del Carnestoltes i tot el cap de setmana hi haurà moltíssimes activitats, però us ho explicarem en una estona a l'agenda al detall. Demà, mercat setmanal del Vendrell. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I diumenge, a les 12, al Museu 10, es farà el concert del Cor St. Catherine's Singers. Marxem ara cap a Calafell, ja que demà comencen amb les seves rues del Carnaval Xuriquer. Serà demà, a les 5 de la tarda, quan s'iniciarà amb xocolatada infantil i espectacle d'inici al Carnaval Xuriquer de Calafell a la plaça de Catalunya. A continuació, a les 7, rua de Carnaval del Calafell Poble. Pel que fa dissabte, a les 12 del migdia, rua de Carnaval de Segur de Calafell. A la tarda, Carnaval Infantil al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. I a les 10 de la nit, inici de la rua de Carnaval de la platja de Calafell. Pel que fa diumenge, a Calafell Platja, hi haurà Carnaval Infantil a les 12 del migdia al pavelló Joan Ortoy de Calafell. I a 6:15 de la tarda, la rua de Carnaval de la platja de Calafell. I acabarem, com sempre, a Cunit, ja que demà hi haurà durant tot el dia la visita dels Reis de Carnaval. Faran una visita pels centres escolars del municipi Canguai. Els Reis de Carnaval són dels de la colla Lunàtics. Dissabte, pel matí, exposició de carrosses a diferents places i carrers del nucli antic. A les 6 de la tarda, gran rua de Carnaval. A 10:45 de la nit, al pavelló Els Joncs, ball i festa de Carnaval i DJs. I el diumenge 15 de febrer, batalla de còrios a les 10 de la nit, al pavelló Els Joncs.
Aquest dijous, sens dubte, el vent, aquestes fortes ratxes de vent, són les protagonistes, així que ens encaminem al primer flash del matí amb Christopher Cross i aquest Ride Like the Wind.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Un Una actualitat avui marcada per l'episodi de vent extrem. En el cas de Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha decretat el tancament dels equipaments municipals davant aquest avís vermell per vent. L'Ajuntament informa que davant l'avís vermell per vent previst a l'Alt Penedès i a les comarques colindants i seguint les indicacions anunciades per la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, se suspèn l'activitat municipal no essencial i es limita la mobilitat. L'Ajuntament preveu aplicar diferents mesures. S'ha fet aquesta suspensió de l'activitat educativa, no hi ha servei de llar d'infants, escoles, institut ni escola d'adults. El tancament de la zona esportiva i dels equipaments municipals on es desenvolupin activitats esportives i o extraescolars, tancament també dels equipaments municipals no essencials, entre ells serveis socials i l'edifici de l'Ajuntament Vell, el Molí, Tangram, el Casal de la Gent Gran, la Biblioteca, la Ludoteca i l'Espai Antistiana. L'Ajuntament ha recomanat al personal municipal no essencial que faci teletreball i que prioritzi aquesta modalitat. També han quedat anul·lats els actes de carnaval previstos per aquesta tarda. Sant Sadurní també tanca equipaments i suspèn activitats per l'episodi de ventades. Sant Sadurní suspèn totes les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents davant l'episodi de ventades amb risc extrem que s'està succeint a tot Catalunya amb ratxes que superen els 100 km per hora. El govern local ha decretat l'anul·lació del mercat setmanal al centre de la vila i el tancament durant tota la jornada de la zona esportiva, la piscina municipal, el pavelló de l'Ateneu, les escoles Bressol i centres educatius, l'escola de música, la biblioteca, l'índex, el casal d'entitats, el centre cívic Vilarnau, el Cava Centre, l'arxiu, la deixalleria municipal i mòbil, l'oficina ambiental i el cementiri. També romandran tancats els parcs públics i les zones de joc infantil. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris, prioritzar el teletreball sempre que sigui possible, retirar objectes de terrasses i balcons que puguin suposar un risc i seguir les indicacions dels serveis municipals i dels cossos de seguretat i d'emergències. La plataforma Stop Agropark diu que no es farà enrere davant l'intent de Manlleu Origen de silenciar la defensa del territori. La plataforma ecologista ha denunciat en roda de premsa l'estratègia d'intimidació judicial iniciada per l'administrador de Manlleu Origen. L'empresari ha interposat demandes de conciliació prèvies a una querella criminal contra diversos membres de les entitats vinculades a la plataforma per un suposat delicte d'injúries i calúmnies. Les demandes s'han dirigit específicament a membres de Naturalistes de Gelida i del col·lectiu ecologista Bosc Verd, que formen part de la plataforma Stop Agropark. Des dels col·lectius s'assenyalen que aquest atac no només va dirigit contra persones individuals, sinó que representa una amenaça contra la llibertat d'expressió i els objectius de protecció ambiental i del territori de les organitzacions penedesenques. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Cunit col·labora en el programa Integral Plus 2025. La setmana passada, el regidor Raül Salvador i l'equip del Som Cunit van participar en una reunió amb Calafell Ocupació per conèixer de primera mà el programa Integral Plus, un programa de foment de l'ocupació que lidera l'Ajuntament de Calafell i en el qual Cunit hi col·labora activament. El programa té com a objectiu facilitar la inserció laboral de persones desocupades majors de 30 anys mitjançant contractes indefinits a empreses dels municipis de Calafell, Cunit i Bellvei, amb el suport i acompanyament de les administracions locals. Les empreses participants poden optar a una subvenció de gairebé 700 euros mensuals per persona contractada, amb un import màxim de 12.400 euros per contracte a jornada completa. El programa també ofereix suport en el procés de selecció, formació vinculada al lloc de treball i acompanyament durant el període d'inserció. El regidor de Formació i Ocupació, Raül Salvador, valora molt positivament la col·laboració en aquest tipus d'iniciatives que reforcen el teixit empresarial local i contribueixen a millorar les oportunitats laborals de la ciutadania del municipi.
Penedès en xarxa.
Com cada 15 dies, us apropem al teixit empresarial de les nostres comarques de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui, des dels estudis de Domenys Ràdio, amb la nostra companya, Lourdes Meronyo.
Doncs així és, i a causa d'aquesta recomanació de teletreball, doncs avui ens acompanya la Mireia Tablada de la FEP. Ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes.
Com es viu? Com teniu la borrasca ja al Garraf?
Bueno, la tenim ben a prop i bé, llavors, doncs prenent les mesures, no?, que des de govern ens han recomanat a tots.
Com va aquest inici d'any, que tu i jo no havíem parlat? Diria no, sí, havíem
doncs,
parlat.
Doncs, explico una miqueta per què. Perquè estem una miqueta ja en plena activitat. Ara sí que és ben cert que el dia 4 de març tenim l'Espai Dona. Aquest Espai Dona el fem conjuntament amb Cava Woman, on estan, doncs, Baix Formosa, Vilarnau, no?, totes les empreses de cava d'aquí el territori, i elles mateixes, doncs, ens presenten els seus caves amb un maridatge. Aquest any ho fem a Sitges, al Vivero, i en aquest sopar, a part de maridatge, és un sopar solidari on fem un sorteig i tot va recaudat al final a una associació, i aquest any és l'associació Més que Surf, que fa surf terapèutic per nens amb condició d'autisme. I bé, la veritat és que estem molt il·lusionades, tenim moltes ganes d'aquest acte. És un acte que sempre ens omple molt i amb ganes de que estigui ben ple i de poder-lo gaudir.
Déu-n'hi-do.
Sí. I a part també, la setmana que ve a Neàpolis, amb Consell Comarcal de l'Alt Penedès, tenim un projecte també, que són unes jornades d'IA, de retenció del talent, que és un tema que també ens preocupa molt, al territori, i a Neàpolis, el dia 19, us convoquem també a tots perquè és un tema a tractar i de parlar entre tots.
I diria que si tot està en ordre, ja tenim el convidat que ens acompanyarà avui, també via telefònica. Tenim el Pedro López Bello, de l'empresa Àrea Jurídica Global. Molt bon dia, Pedro.
Hola, bon dia. Com estem? Que el dia no acompanya, però...
No gaire.
No gaire, no? Està
bueno,
clar.
Pedro.
Sí.
Bon dia, Pedro. Moltes gràcies per ser aquí, encara que doncs, el dia no és cert que no acompanya, però sí que no volíem deixar de parlar amb tu perquè ens expliquessis un tema que també preocupa empreses i a persones, que és el tema del deute i de la coneguda llei com a segona oportunitat. Una eina
correcte.
Legal, no?, que permet cancel·lar deutes i poder començar de nou. Bueno, gràcies, Pedro, per ser. I bé, explica'ns primer de tot què és Àrea Jurídica Global.
Exacte, faré una petita presentació.
I tant.
Bueno, jo em dic Pere, soc del director de l'oficina de Vilanova i la Geltrú, d'Àrea Jurídica Global. És un plaer, per suposar, estar aquí. La ràdio ens permet parlar directament amb les persones. Així encara, amb la nostra manera d'entendre, l'advocacia, proximitat i claretat. Qui som nosaltres? Pues nosaltres és una empresa que fa 25 anys que exerceix la professió, més de 25 anys treballant amb l'àmbit jurídic, però sobretot 25 anys acompanyant les persones en moments importants de la seva vida. La nostra filosofia de treball és que les persones no venen amb un advocat amb bones notícies. Sempre venen en conflictes laborals, deutes, herències, problemes familiars... Bueno, tot això, en principi, ho vam tenir molt clar. Volíem un despatx de no distant. Volíem un llenguatge excessivament tècnic. Volíem ser propers, accessibles i clars. El dret de ser una eina útil, no un mur difícil d'entendre. La proximitat ha d'anar acompanyada de rigor. Estem sempre actualitzats amb les últimes novetats legislatives. Ens anticipem als canvis normatius, i ja explicarem després per què. Van ser pioners en portar la llei de la segona oportunitat a Espanya, van ser els primers. Sempre amb voluntat d'obrir camí adequat a les persones que comencen de nou. Tenim un equip de 190 abogats especialistes en diferents àrees.
Molt bé, Pedro. Bé que sí, que ja vaig llegir, no?, que éreu els primers en aplicar la llei de la segona oportunitat. Com va ser això? I com va sorgir aquesta llei? Explica'ns una miqueta més.
Mireia, és que hem perdut la connexió.
L'hem perdut.
Sí, l'hem perduda. Suposo que el vent fa de les seves. Ara intentem recuperar el Pedro.
Perfecte.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quin dia més complicat estem tenint. De fet, em consta que algunes zones estan quedant sense llum a causa del vent. O sigui que... Déu-n'hi-do. Ara estem intentant localitzar-lo, si li podem dir que ens truqui, bàsicament perquè tenim algun problema tècnic que
vale.
No... A veure si li podeu enviar un WhatsApp per tal de que ens truqui ell a Vilafranca per tal de recuperar aquesta trucada. Com va ser que vau escollir, Mireia, a aquesta empresa?
Bueno, aquesta empresa recentment es va posar, no?, en contacte amb la federació que arribava a Vilanova i ens va explicar el projecte. Són, com ell bé ha dit, són els primers que van aplicar aquesta llei, que és una llei europea, que ja fa molts anys que està a Europa, però sí que és ben cert que des del 2015 és quan la van portar cap a Espanya, la van agafar i se l'han fet una mica seva. I si no m'equivoco, ara ja són 23.000 casos que han tingut aquesta llei, que hi han hagut famílies que han pogut, sobretot, començar de nou, anul·lar tots aquests deutes legalment, via jutjat, i la veritat que bueno, ho trobem molt interessant, ja que no només és per persones físiques, sinó també és una llei que es pot aplicar a empreses, que llavors doncs, volíem veure que sempre no, hi ha alguna possibilitat de poder començar de nou, perquè a vegades anem carregant deutes i deutes per poder solucionar, i bé, existeixen altres camins, no?, com els que s'encarrega Àrea Jurídica Global, de poder solucionar-ho. I per això ens va semblar molt interessant i volíem una miqueta també que ho expliquessin a l'audiència, per si algú també es trobava en situacions similars, que hi ha aquesta opció.
Sí, segurament...
Ja el tornem a tenir, sí.
Ah, vale, ja estic en directe una altra vegada. Bueno, jo el que tinc clar és que cada vegada, nosaltres tenim clar que cada vegada hi ha més gent que té problemes a nivell personal i a nivell empresarial, però sobretot a nivell personal, i clar, nosaltres el que fem és ajudar-lo a fer una segona oportunitat, perquè això és una llei que va sortir el 2015, una llei europea, i que del que es tracta és de que la gent pugui tenir una segona oportunitat amb l'àmbit personal. O sigui, sabem que moltíssima gent s'endeuta per problemes de tota mena i al final el que necessita pues, és una ajuda per poder-se sortir, perquè sigui canvi de feina, el sou que els hi baixin, que estiguin a l'atur o que tinguin una sèrie de préstecs que no poden assumir-los, pues, nosaltres li ajudem a fer aquesta llei de segona oportunitat, que en definitiva el que fa és cancel·lar totes les deutes, absolutament
vale.
Totes, amb un procediment que dura entre 3 mesos i 9 mesos, més o menys, entre la part documental i la part jurídica, que s'envia als jutjats, perquè això al final és una demanda que es demana al jutjat de que s'exonerin totes les deutes, o sigui, que es perdonin totes les deutes. I nosaltres el que fem és fer tot el procés, acompanyem el client fins al final, fins que tingui el BEPI, que és l'exoneració de la deuta, executada pel jutjat.
Llavors entenc, Pedro, que es poden cancel·lar deutes de tota mena, de bancs, financers,
sí, sí.
No? Tema de seguretat social...
Tot,
vull dir...
Absolutament tot. Hisenda, seguretat social, bancs, targetes, tot tipus de... L'únic que no es pot exonerar pues, és una hipoteca, perquè hi ha un bé a darrere. Però si no hi ha un bé a darrere, es pot cancel·lar tot, absolutament tot.
I normalment, Pedro, quin és el perfil de persones que arriba més sovint a les vostres oficines i diu, mira, és que tinc aquest problema, a veure si podeu ajudar i donar-me un cop de mà.
Bueno, la majoria de gent el que fa és que quan compra una vivenda, pues, clar, no li donen el 100%, demanen un crèdit per fer un front al pagament de la hipoteca. Clar, què passa? Que els interessos, que, bueno, això que genera, al final la gent el que fa és demanar un crèdit per tapar un altre crèdit. I què passa? Que no es donen compte i es troben que a la millor tenen 3-4 crèdits. El sou que tenen, molta gent van a l'atur, acaben a l'atur, o tenen, els baixen el sou, canvien de feina, o qualsevol motiu d'aquests, el que fa és que automàticament no poden arribar a final de mes, o per un altre motiu familiar, o per qualsevol... Bueno, hi ha moltes històries per explicar, però amb això el que fem és ajudar a que això s'acabi i que puguin tornar de nou a començar de zero, perquè en realitat comença de zero. I a partir d'aquí, durant 5 anys, per supost, no han de tenir una altra vegada una situació igual, però sí que és veritat que, bueno, fins ara nosaltres hem fet, en aquests casos de llei de segona oportunitat, pràcticament 26.000 i pico, 500 o por ahí, i encara avui dia tota la gent li han donat la raó en llei de segona oportunitat. Perquè no hem de perdre el rumb de que hi ha gent que sí que pot tenir mala fe. Però, clar, aquesta mala fe nosaltres ja amb la mateixa oficina ja la tallem. Si no hi ha mala fe, és l'únic que demana als jutjats, que no hi hagi mala fe. A partir d'aquí, tot és exonerable.
Molt bé. Llavors, nosaltres que les coneixem, no?, aquesta llei, i ara tu ens estàs aquí, no?, il·luminant i fent una explicació. Entenem, sí, que aquesta llei és sempre via jutjat, no?, que vosaltres porteu el cas al jutjat.
Sí, nosaltres el que fem és demanem una documentació, li demanem al client el certificat digital, i a partir d'aquí tenim un departament documental a Barcelona, i des d'aquí demanem tota la documentació que ens fa falta. Normalment és un totxo bastant gros, perquè demanem moltíssimes coses, pràcticament vida laboral, vida personal, deutes, demanem tot, els CIRBES, demanem absolutament tot. I a partir d'aquí, la documental, quan ho té tot preparat, que triga pràcticament 2-3 mesos, ho enviem, fem la demanda i l'enviem al jutjat, que normalment pues, també pot trigar entre 3-4-5 mesos. I el jutjat és el que determina després la situació i és el que envia, diguéssim, al client, el client final, el que té el problema, li envia l'exoneració. I automàticament també s'envien directament tots els deutors, se li envia una carta del jutjat dient que queda exonerat totes les deutes.
Com has comentat, no, he vist que ja heu portat ja molts casos d'aquest tema.
Moltíssim.
Veig que sou que teniu moltes oficines i que teniu un gran volum d'equip. Ens podries,
sí,
dir aproximadament quan sou?
En total, nosaltres som més de 200 persones i estem augmentant, però pràcticament cada 15 dies estem obrint una oficina, o dues, depèn. Però amb això de la llei de segona oportunitat, tenim que tenir en compte de que a Espanya s'han fet fins ara 90.000. I, per exemple, per posar un exemple, a Itàlia s'han fet 2 milions. Amb les mateixes persones que hi ha a Itàlia o a Espanya, hi ha una diferència bestial de que la gent allà sí que està fent molta llei de segona oportunitat i aquí encara moltíssima gent la desconeix. No sap que la pot fer. Pensant que han de pagar, al final han de pagar tot, o que només els treuen una part de les deutes, o que inclús no saben, no tenen ni idea que existeix aquesta llei de segona oportunitat. Per tant, és molt important que des del 2015, que pràcticament fins al 2020 no es van fer pràcticament cap ni una, es van fer molt poquetes. Ja dic, nosaltres vam fer els primers que hem demanat l'ordre a la Unió Europea, que es va demanar el 2014, però el senyor Rajoy, que estava de president, la va anul·lar i vam haver d'esperar un any. I el 2015 vam començar nosaltres. I a partir d'aquí sí que s'han fet 90.000, però 90.000 són molt poquetes per lo que hi ha. Perquè estem endeutats, ja sabem que estem endeutats en més del 60% de les persones a Espanya. Per tant, vol dir que podria fer moltíssimes més.
En fi.
Déu-n'hi-do el que esteu explicant, perquè jo sí que és veritat, sóc la Lourdes, eh? És que amb el tema del vent tenim problemes via telefònica i sembla que hem perdut a la Mireia. Aleshores, reenganxo jo al tema. Jo sí que havia sentit a parlar d'aquesta llei de segona oportunitat, però que sí que és veritat que aquí a Espanya, una cosa que estaves dient, és que s'ha sentit molt a poc, molt poc.
Sí, molt poc, molt poc. Se sent molt poc. És que ningú parla d'això. No sé per què, si a poc
no
o la gent es coneix o no interessa. Bueno, clar, està clar que la part bancària no els interessa pues que surti això, perquè saben que si no al final perden tot. Perquè ells fan quites i fan històries i fan coses i reestructuracions, que també nosaltres les podem fer, de reestructuracions de deutes, això també es pot fer. Però clar, no és el mateix que la llei de segona oportunitat, que saben que automàticament els condonen tota la deuta. I això els bancs no poden promocionar-lo ni poden dir res, tot al contrari, volen que no es campi això, que la gent no sàpiga que existeix això.
Clar, que és quan heu de fer vosaltres molta pedagogia i, de fet, vam estar mirant ahir l'Instagram vostre i teniu milers de seguidors.
Molts, 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 molts. A més, som patrocinadors també de la lliga de futbol professional, de primera divisió. Tots els caps sortim, tots els diumenges, tots els caps de setmana. A l'Espanyol del club de futbol també, allà patrocinem el futbol femení, amb les nostres sigles. Ara hem començat fa 15 dies amb el hockey de Vilanova. També fem publicitat, o sigui que... En fi, que nosaltres volem estar implicats, sobretot amb l'esport, que ens agrada molt, però volem donar a conèixer a tota Espanya, fem tanques, fem autobusos, publicitat, són tota mena de coses que es poden fer. I la veritat és que això està funcionant molt i molt bé. Perquè la gent entra a l'oficina... Sí, digue.
Quan estàs ara parlant de tot això, no? de tots els vostres patrocinis, em pregunto per què a Vilanova, per què al Garraf heu triat per posar-vos...
Perquè el problema de la majoria de gent, sobretot la gent més gran, és que no volen desplaçar-se a cap lloc. I si tu tens una oficina a preu de carrer en una capital, més com és el cas de Vilanova, doncs estàs més a prop de la gent. La gent passa pel carrer, circula, estem a la part comercial, circulen tots els dies moltíssima gent. Veu el lletrero, veu la porta, s'acosta, entren a preguntar cada dia m'entren a preguntar gent cosetes diferents. No fa falta que se digués una oportunitat. Entren, pregunten, se consulten. Nosaltres per la primera visita no cobrem res, pues, jo els hi explico i surten d'allà contents i si cal en algun moment tornaran a aquesta gent o li explicaran a un altre. I per això la proximitat és imprescindible. No es pot tenir en un pis, en un despatx d'abogats, no es pot tenir en un despatx d'aquells tancats que sembla que has d'anar amb corbata i no, és el senyor no sé quantos, el senyor... No, nosaltres volem la proximitat a les persones, parlar llanament i explicar tot, que ho entenguin bé, tot, i que tinguin la solució més adequada a cada persona. O sigui, és una mica per això volem estar allà. I després també, el que és a empreses, doncs és exactament el mateix. Nosaltres a les empreses fem un concurs de creditors de tota mena, ens adaptem a tot. Si hi ha personal, no hi ha personal, es pot fer qualsevol cosa. De fet, nosaltres som molt, 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 molt especialistes en això. I clar, hi ha empreses que...
Explica'ns breument el tema d'empreses, com ho poden aplicar, si és una miqueta diferent quan a persones físiques, per tenir una idea.
Bueno, aquí el que han de detectar és quan tenen un problema de diners o bé de personal o bé de qualsevol cosa, tenien que acudir per fer un pressupost, per fer un treball de recerca, de veure quin problema hi ha dintre de l'empresa. I si cal, pues, s'ha de fer un curs de creditors, pues es té que fer. Clar, si l'empresa està molt malament, s'ha de fer, està clar. Però sempre hi ha altres solucions. No sé, una empresa, anem a suposar, podria fer auditories. Almenys un cop a l'any, fer una auditoria. L'auditoria va molt bé per saber on està l'empresa, perquè tu, quan estàs treballant dintre, el gerent, el director, el que sigui, moltes vegades no sap com està la situació de l'empresa, si va bé, no va bé. Tu vas generant diners i vas treballant, no et dones compte i al final trobes pues, que l'empresa, en un moment donat, no hi ha diners, falten diners, i quan et dones compte, pues, l'empresa ha tancat, té que fer un concurs de creditors perquè no té diners per continuar. Pues, nosaltres diríem a les empreses, pues, un cop a l'any, fer una auditoria que costa molt pocs diners i podem saber sempre que estem correctes i en la línia correcta. Si hi ha alguna cosa que podríem fer, doncs nosaltres li indiquem el que pot fer. I també es poden fer inspeccions d'Hisenda simulades. No fa falta que vingui Hisenda i faci una inspecció. Si veus que els números no estan bé, hi ha coses que estan mal posades, però nosaltres un cop a l'any es podria fer una inspecció que no costa res. Si és que això és la tranquil·litat de poder treballar amb el teu i no dedicar-te a pensar què pot passar a l'empresa si ve una inspecció d'Hisenda o que com estem de resultats a la societat.
Bé. Doncs entenem que han de fer sempre millor una revisió una a l'any i després també com explica'ns també on us poden trobar, com us poden trobar per si la gent està interessada, té dubte, com ho poden fer?
Home, a través de les xarxes es poden trobar. Això està claríssim perquè a totes les xarxes sortim. Però bueno, tenim oficina a Vilanova. Jo, si vols, et podria donar els telèfons de contacte i a partir d'aquí poden contactar amb nosaltres, demanar hora i a partir d'aquí fer una entrevista personalitzada i si volen a l'empresa també la podem fer. O sigui, podríem fer-ho a l'empresa o directament a l'oficina o on vulguin. Us podem desplaçar quan s'ha del punt. I mira, si vols el telèfon, si va bé, tenim dos telèfons, un 900, que és el 900-834-598, i després tenim un mòbil, que és el de l'oficina, que es pot parlar directament amb nosaltres, que és el 621-676-964.
Perfecte,
Pere,
Pedro.
Mireia, hem de deixar-ho pel dia d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies.
Vale, gràcies. Vinga, adéu.